Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Us saludem en aquest espai dels diàlegs amb l'alcalde de Vilafranca, que un cop cada 3 mesos aprofitem per desplaçar-nos aquí en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca i conversar amb l'alcalde, amb Francisco Romero. Francisco, benvingut.
Hola,
un cop
bon
cada
dia.
3 mesos per aprofitar i eixamplar una mica l'espai, disposar una mica més de temps per parlar de qüestions que tenen a veure amb Vilafranca i amb la seva evolució, però sense defugir l'actualitat més recent. I és que aquesta setmana passada hi havia ple a l'Ajuntament, i entre altres, el primer punt que es va portar a exposició, no va ser a votació perquè era donar compte, va ser la liquidació del pressupost del 2023. Ens hem de preocupar, alcalde, per aquesta liquidació, perquè en definitiva vam veure que el romanent, que és el que queda en el calaix, ha quedat molt baix.
Sí, aquest és, bueno, primer explicar que és la liquidació, com tu deies, del 23. Per tant, és el resultat, amb totes les modificacions que hi ha hagut d'ingressos i despeses durant el 23, El 23 recordem que va ser un any d'eleccions, de manera que era el darrer any de l'anterior mandat i els primers mesos del nou. Preocupació pel que fa a la hisenda municipal, per sort, es basa en uns pilars molt sòlids, no? Un primer pilar, doncs, i sempre ha estat així, i de baix endeutament, i això és important, sobretot en uns moments on els interessos també es van modificant. Després, un altre tema és aquesta visió plurianual, que he insistit molt, de manera que puguem fer les inversions i els compromisos amb aquesta mirada a 4 anys, això ho vaig insistir molt amb el nou pressupost, i sobretot doncs, aplicar criteris molt de racionalitat, com si fos l'economia domèstica, no?, de les famílies, vull dir, fer-ho de la millor manera possible. Amb aquests pilars, realment, la hisenda municipal ens dona doncs, una tranquil·litat, i jo, en el meu cas, que vaig estar a regió d'Hisenda, realment també són pilars que hem de mantenir, perquè veiem realitats municipals d'ajuntaments que pràcticament estan en fallida i que tenen poca autonomia per poder fer coses. Nosaltres, aquesta setmana, que posàvem en marxa un nou servei, que després, si voleu, en parlem, doncs ens ho permet fer perquè tenim autonomia econòmica. Ara bé, el que és veritat, que nosaltres mantenim la pressió fiscal vinculada a l'IPC, doncs clar, tot va molt ajustat, sobretot no volem traslladar més pressió fiscal als ciutadans, som conscients de la situació, però hem tingut alguns canvis en els ingressos previstos en el pressupost 2023 que ens han fet donar de baixa algunes previsions. De manera que un romanent que podria haver estat d'1 milió d'euros, aproximadament, ingressos que no hem confirmat i que es van preveure al principi del mandat, doncs ens ha portat a un matalàs, amb un marge molt més petit. I hem passat d'1 milió d'euros més o menys a uns 280.000 euros. Aquest és el coixí que ens dona el pressupost 23. El que sí que estem treballant de valent amb el nou pressupost, en aquesta nova etapa, doncs ja és en el pressupost 2024, cercar totes les subvencions possibles, assegurar un escenari d'ingressos molt rigorós, i amb això estem treballant, de manera que crec que tenim una economia sanejada, un equip de govern, un consistori molt conscient, que hem de treballar seguint aquests pilars, com ho faria qualsevol economia i empresa i entitat de Vilafranca, però és veritat que aquest matalàs és més petit, però tinc molta confiança en la capacitat de trobar recursos i amb la capacitat, sobretot, de fer la feina ben feta. I aquest matalàs és petit, però ja et dic, ve molt com una conseqüència d'ingressos que hem donat de baixa i perquè no s'han materialitzat. Aleshores, si es van posar uns ingressos que no han arribat, doncs, lògicament, ens ha portat a un escenari molt més ajustat.
Imagino també que l'augment de la llum, del gas, això també s'ha degut notar, no? Que no estava previst inicialment, m'imagino.
Sí, també. És un altre factor. Tot l'increment de subministres, que de fet ha portat, doncs, en algun cas, temes de festa major, de funcionament d'entitats, del propi Ajuntament, a increments importants en els consums de gas, per exemple, doncs això també és una altra variable que s'ha de tenir en compte. Tant ingressos no materialitzats com increment de subministres no previstos per la guerra a Ucraïna, pels conflictes que hi ha i que malauradament estan afectant a tota Europa.
Uh-huh. A banda d'aquesta qüestió, hi ha dos temes que justament aquesta setmana s'han iniciat o s'han donat a conèixer des de l'Ajuntament, que a més han captat l'atenció, podríem dir, de mitjans d'abast més general del país, no? I això costa, en una setmana, tenir dues notícies en les que Vilafranca aparegui als mitjans costa una mica. La primera ha estat la posada en marxa, ja des d'aquest dimecres, del Servei dels Serenos, que era una d'aquelles apostes que vostè va fer fins i tot previ al seu mandat, no? Era un dels aspectes que portava en cartera en el seu programa de govern, no?
Sí, sí, així ha estat. El Serenos és una iniciativa que va sortir a la ciutat de Gijón, Astúries, allà es va posar en marxa i va tenir molt bon funcionament. Recupera una figura que, si mirem doncs, els cercadors, doncs, tenim moltes fotos, sobretot dels anys 20 o dels anys 30, a totes les ciutats. Es va perdre i després Gijón, per exemple, ho va posar en marxa i després aquí a Catalunya, ciutats com Santa Coloma, Figueres, són ciutats que ho han recuperat, no? Després hem vist ciutats molt grans que també ho posen en marxa. Nosaltres vam estudiar la proposta, ho vam anar a veure i ho vam trobar que era molt encertat. El fet de tenir un equip de persones doncs, que es mouen per les places i carrers i que complementen les funcions de la seguretat, perquè aquí sí que ho hem de diferenciar, que els agents de l'autoritat és la policia local.
Els serenos no són policia.
No són un agent de l'autoritat, un funcionari que pot aixecar un acte, perquè per això hi ha una formació, hi ha unes oposicions, però és veritat que el sereno fa una feina essencial de poder acompanyar, de poder fer prevenció, i de fet, a les ciutats on ho vam veure, la valoració era molt positiva de la gent. Aquests primers dies ho estem comprovant. Realment són mirades a espais on no arriba la patrulla. No arriba la patrulla, ells ho veuen, pots, a través de l'app de la policia local, pots cridar un servei de sereno perquè un fill o una filla arriba doncs, a l'últim tren, l'últim bus, un comerç que, pel que sigui, té una percepció d'inseguretat en un moment donat, que vingui doncs, el sereno, que treballa amb les entitats de veïns i veïnes. Realment, per això ho vam posar al programa de govern, i és molt bona notícia. Jo crec que el regidor Zavall ha fet una molt bona feina, no només d'estudiar conjuntament amb la policia local com s'havia posat en marxa amb d'altres ciutats, aprofitar les bones referències en el món municipal. I l'altre dia, per exemple, va sortir en premsa que Sevilla també ho posava en marxa, o sigui, ciutats grans. I estem contents d'aquests primers dies i vaig veure les valoracions i que la gent, també els més joves, que no coneixien aquesta figura, doncs ho valoraven molt positivament. Aleshores, pensem que el col·lectiu que ha aconseguit a través d'una oferta pública doncs, aquest servei doncs, estan molt contents, els vaig saludar personalment. I a més tenim una altra funció que no podem oblidar, és que aquestes figures, i aquestes ciutats ho han fet així, ho fan amb figures d'inserció laboral. De manera que són contractes que anirem renovant i per tant, doncs, aniran sortint ofertes públiques per la gent que vulgui optar a ser un sereno a Vilafranca. I bé, doncs, aquest és un exemple, com et deia abans, que el fet de tenir autonomia organitzativa i local ens permet fer aquest tipus d'opcions innovadores i ampliació de serveis, en definitiva. I de moment estem contents. Després haurem de veure com totes les coses noves, si hem d'ajustar alguns temes de serveis, d'equip, de coordinació amb els cossos policials, d'horaris, ja ho farem. Però ja està en marxa, que aquest és el tema.
De moment funcionen de 8 del vespre a 3 de la matinada, no?
És així, sí, sí. De 8 a 3, sobretot que és l'horari que aquestes altres ciutats tenen en marxa, perquè a partir de les 3 de la matinada, qui vulgui moure's, o ja són uns horaris on segurament té més sentit la patrulla, que no pas aquesta figura del sereno, que és, no deixa de ser un agent cívic nocturn, no? Que no és un agent de l'autoritat, però sí complementa els seus serveis. Aleshores, doncs, aquest és l'horari i té la seva lògica.
Uh-huh. L'altre tema que dèiem, que també ha traspassat, podríem dir, fronteres de la comunicació a nivell de país, ha estat aquest anunci que va fer vostè d'aquest estudi que han encomanat per tornar a posar sobre la taula la proposta d'una estació de trens regionals utilitzant les línies, la via ferroviària d'alta velocitat a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, on hi ha la base de muntatge.
Sí, aquest és un tema que jo recordo quan vaig començar amb el Joan Aguado, ell ho defensava molt. I tot semblava que havia de tenir com el seu recorregut, no? És veritat que al llarg del temps totes les planificacions urbanístiques han fixat la parada del Penedès, però mancava com una mica de dir, doncs vinga, anem a fer-ho possible. I per això doncs, tan aviat hem començat aquest mandat, he parlat amb diferents equips tècnics i tothom m'apuntava al Jordi Julià com una persona que ha ocupat diferents posicions, tant a Rodalies Renfe, a la Generalitat, coneix molt bé els temes del Ministeri, i vaig tenir aquesta conversa amb ell i li vaig dir, tu com veus lo de la parada regionals al Penedès? I em diu, no, és que això és no només possible, sinó molt necessari aprofitar aquestes vies. I després un tema important, diu, Vilafranca és l'únic lloc entre Tarragona i Barcelona que té, tant a nivell de pendent com a nivell d'espai ja organitzat amb la base de manteniment, possible per fer això. L'únic lloc, físicament, pel tipus de recta que és, pel tipus d'espai que és, pel tipus d'infraestructura ja fet. I aleshores, amb aquesta conversa, li vaig demanar que em posés al dia tot l'estudi de viabilitat tècnica, de manera que quan pugui parlar amb la Generalitat i el Ministeri, vagi acompanyat de documents actualitzats defensant un tema que els tècnics d'ADIF, quan parlem del nostre conveni, de la nostra estació, ens diuen això és viable tècnicament, però falta la decisió política. Falta la decisió política de fer-ho. I per què ho plantegem? A part de que és un projecte que sempre hem dit i que té un gran consens, fins i tot doncs, ho tornem a veure, l'avantprojecte del Pla Territorial del Penedès, com m'ho torna a posar. Quan parles amb les alcaldies de la vegueria del Penedès, l'alcalde d'Igualada em diu que això no és l'estació de Vilafranca. Aquesta també és l'estació d'Igualada. És una àrea d'influència de més de 400.000 habitants on venir a Vilafranca a agafar un tren i a poc més de 20 minuts anar a Barcelona a Tarragona, és la nostra també. I tot això s'ha recollit en un document que ho recorda tots els antecedents, recorda com aquestes estacions s'han posat en marxa a França, a Alemanya i a llocs d'Espanya, i que Vilafranca ho té tot per poder-lo posar. I aquí hi ha un tema que nosaltres hem de fer valer. Nosaltres hem d'exigir que la R4 funcioni, Rodalies estàndard. Que quan acabin les obres, que està molt bé, que volen millorar temes, però que ha col·lapsat el sistema, tant el bus com el tren, això quan acabi hem d'aconseguir que sigui millor. Però el que és veritat és que la R4 difícilment millorarà els 50 minuts, per exemple, per anar a Barcelona, difícilment. Per tant, és compatible defensar aquesta parada regionals i aconseguir que des del Penedès puguem anar a Barcelona o a Tarragona per estudiar, per treballar, pel que sigui, en poc més de 20 minuts. No té sentit més de 50 minuts com fa 100 anys. Això no té sentit. Quan tenim aquesta infraestructura. I a aquest document doncs, ja us podeu imaginar que ja estem ja demanant reunions amb la Generalitat, estem demanant reunions amb el Ministeri, ja els hi ha avançat el document, m'acompanyarà el Jordi Julià a totes les reunions i és un tema que m'he fixat com a agenda. Segons el Jordi Julià, sense tocar res, i sense entrar en conflicte amb l'explotació actual de l'AVE, com a mínim podríem tenir un tren cada hora que parés a Vilafranca. I aquest tren us podeu imaginar el que significaria disposar d'aquesta parada aquí. Vull dir, és un projecte importantíssim. He comentat aquests dies amb usuaris del bus, no?, que estan organitzats, amb entitats, i tothom ho veu. Tothom diu, exigir que la R4 funcioni, que el bus funcioni, però si tenim una opció com la parada regionals, també. I aquesta és la gran infraestructura, no només per Vilafranca. I després aquí hi ha un afegitó més, que per això el temps fa madurar, que el conveni que estem fent amb ADIF, que recordeu que és un conveni important per millorar l'estació de Rodalies, ampliar la cobertura per la zona del Poble Nou, també inclou un tema molt interessant, que és el carrer Santa Fe, que és el carrer que unirà l'estació de Rodalies, de fet, actual amb aquella estació, perquè de fet és el carrer que surt de la Barceloneta, no?, i arriba fins al pont de la Pelegrina, però que el que està previst és que continuï fins a la base. O sigui que realment tot ens està portant cap aquí, no? I per això doncs, hem decidit, una vegada hem tingut la primera fase de l'anàlisi, fer-ho públic, i en el moment que ho vaig fer públic, no només també ho entrarem com un document de més detall a l'avantprojecte del Pla Territorial del Penedès, sinó que ja ho tenen, ja ho té la Secretaria d'Estat, ja ho té el Ministeri, ja ho té la Presidència de Renfe, ja ho té la Direcció General de Mobilitat de la Generalitat, o sigui, i comencem.
Ningú pot dir que no n'ha sentit a parlar.
Ningú pot dir que no l'ha vist, que no el coneix, i no només que no té ja un estudi de detall. És molt interessant veure en aquest estudi com algunes estacions de ciutats com Vilafranca, a França i Alemanya, tenen aquestes estacions i el que ha significat, no només per la ciutat i pel Penedès en aquest cas, sinó per pròpia Catalunya de poder aprofitar aquestes estacions i fer parades regionals, que de fet algunes ja s'estan aprovant, per exemple la de Tarragona-Reus ja és una d'aquestes, falta la del Penedès.
Parlem ara d'estacionament a Vilafranca, perquè també a partir del proper 2 d'abril entra en funcionament dos espais d'estacionament en zona taronja, que entenc que és l'inici d'una proposta més àmplia, no? de fer un seguit d'anelles circulars d'aparcament a Vilafranca.
Sí, de fet, no és nou aquest tema. Estava pendent d'anar implantant aquest model. Quan es va fer el pla de mobilitat, es va fer també la recuperació de la titularitat pública de la zona regulada, es va fer un pla d'aparcaments on d'alguna manera es plantejava una oferta gran de zona regulada al centre i d'aparcaments com pot ser el de Cal Rondina o la Rambla, que aquí ja tenim 800 places d'aparcament, després una oferta en primera corona de zona blava de pràcticament 500 més, no? I després anar afegint aparcaments gratuïts dissuasius, no? I en una zona intermitja, el que diem la zona taronja de mitja i llarga durada, que significa bàsicament que no és la primera corona, però que permet uns 90 minuts gratuïts i després doncs, una mica de rotació, que afavoreix sobretot l'aparcament, ja sigui si has d'anar a fer anar al comerç, o perquè hi ha al costat algun equipament que necessita d'aquesta rotació. Sobretot perquè són petits aparcaments on el fet de deixar un cotxe tot el dia té un impacte, ja sigui perquè vas al tanatori, que és el cas, o ja sigui perquè vas a algun servei sanitari o algun comerç d'alguna zona, com és l'altra, que tenim al camp, al Rafael Soler. Són petits aparcaments, la idea no és fer-ho general, però sí que tenen aquesta funció. De manera que jo crec que sobretot l'exercici de veure què fan d'altres ciutats. Quan un va d'altres ciutats i vol anar al centre, Vilafranca ofereix aquesta oferta de primera corona, de segona, i sobretot també hem de seguir treballant els aparcaments d'dissuasió gratuïts. I per això, doncs, si tot va bé, ja tenim molt avançat, després d'alguns temes amb canvi de propietaris, que hi va haver la cessió temporal de l'aparcament de Mas Rabassa. Aquí serà un aparcament per més de 200 vehicles al Molins Rovira, que això ajudarà molt, un aparcament gratuït, ajudarà molt doncs, a tota la zona de l'estació de Rodalies i de bus. Un altre aparcament que hem plantejat a l'Incasol, a la zona de les Bessetes, és a dir, per la part superior del Cap Nord, i això també està molt demanat. Aquí també podem tenir un aparcament, unes 100 places també gratuïtes, i després seguir treballant més aparcaments allà on es pugui. Per exemple, amb els canvis que hem fet de Ronda Mar, a petició del veïnat, que aquesta era una iniciativa del Pla de Mobilitat, però que el veïnat en el programa d'alcaldia de proximitat ens van demanar accelerar, sobretot perquè és una zona que, clar, donava una secció de dos carrils per costat amb una zona d'oferta comercial i hem tingut ja alguna situació una mica complicada perquè la gent doncs, va amb una velocitat més alta del que ha d'anar. Aleshores, el fet d'estrènyer la secció, millorem seguretat, estem en una zona de trama urbana, això és molt important, però després hem guanyat places d'aparcament, més de 100 places d'aparcament en aquest primer tram i que seguirà en direcció
al Molins Rovira. En bateria s'han fet aparcament
en bateria? Amb un moviment sobretot segur d'entrada i sortida.
O sigui, sí, però a més és un lloc on hi havia excés de velocitat molt. En general.
Sí.
Durant tot el dia.
Tot
les nits,
dia,
potser, segons sí. quines nits, també, no?
Sí.
Però durant tot el dia, i és cert que això ja està posat en marxa.
S'està ja posant en marxa.
I hem circulat i hem comprovat sí. que, efectivament, ja la gent modera una mica més la velocitat.
Moltíssim.
No?
És a dir, clar, en zona urbana has d'anar a 30, i allà a 30 era difícil trobar algú. I clar, en el moment que vas carregat perquè has comprat, passes pel pas de vianants, si et ve una 50 o 60, i si és una persona gran o amb nens petits, la situació, clar, és complicada. I per això, d'alguna manera, el que hem fet és... Això ja ens ho deia el pla de mobilitat. Però quan vam fer l'alcaldia de proximitat i vam dir aquests són els projectes que hem pensat, fins i tot també amb acord amb altres grups, que hem de fer durant el mandat, i va sortir dir, no, aquest tema, si podeu, l'avanceu. I és el que hem fet. Hem avançat aquest tema i, de fet, com tu dius, doncs ja està la senyalització. Avui hem aprofitat per reforçar una mica també la senyalització del carril bici i algunes zones d'aparcament per gent amb discapacitat o bé, vull dir, alguns temes l'hem aprofitat, però la idea era aquesta. I hem guanyat, has d'aparcament, doncs has d'aparcar fent marxa enrere per poder sortir, no?, amb seguretat. Per tant, això ja et permet unes maniobres que amb la reducció de secció i aquest tipus d'aparcament, doncs millores molt la mobilitat i l'oferta d'aparcament.
Però una altra qüestió, també d'aquestes històriques o de fa molt de temps, que és la reivindicació de recuperar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per Vilafranca. Aquesta setmana es pot dir que s'ha recuperat l'espai?
Sí, aquesta setmana vaig anar al notari, no? Aquests primers mesos d'alcalde he anat més al notari que en ma vida, però vaig tornar a anar al notari. I sí, ja teníem el document signat a Madrid pel Ministeri de l'Interior, per l'organisme que porta això de patrimoni, i bàsicament era la formalitat, conforme l'Ajuntament doncs ja té l'adquisició, no? L'adquisició d'aquells, jo diria solar, perquè és veritat que hem d'acabar de fer treballs per veure algunes, com està una part de l'edifici, però les cates que van fer en el seu moment aquell edifici, tot apunta que s'haurà d'enderrocar, vull dir, és molt difícil, és una construcció molt senzilla, amb algunes zones doncs, que fa pensar que hi hagi una aluminosi, i bé, vull dir que... Però de totes maneres, des de serveis urbanístics s'està acabant d'analitzar tot l'edifici per fer-ho bé. També és un punt primari, m'expliquen, de coloms, de manera que haurem de gestionar molt bé la fauna i la flora de l'edifici. Però ja sabeu que nosaltres, el programa de govern, i és un tema que haurem d'acordar amb la resta de grups, si tot apunta que hem d'enderrocar, que és el que sembla, plantejarem la nova comissaria de policia local allà, perquè és un bon lloc, ben comunicat, és un solar de més de 2.000 metres quadrats, i bé, ja de fet ja hi ha un edifici a tocar, que és municipal, que és on hi ha la unitat de serveis, amb tot el parc mòbil, i tindria sentit sobretot també com un incentiu i un treball de modernització que ens demana doncs, la policia local. De manera que tan aviat tinguem tot això acabat, és una molt bona notícia perquè recuperem un espai que era ja patrimoni municipal i després doncs, perquè ens permet començar a pensar en un nou equipament.
Més a més perquè l'actual caserna diguéssim, de la policia local o les instal·lacions són molt obsoletes. Qualsevol persona que hagi anat allà sí. pel motiu que sigui doncs, ho haurà comprovat. I d'altra banda, perquè es paga un lloguer, està de lloguer, no?
Estem en un lloguer, és molt obsolet, ara mateix, amb tota la instal·lació que hem fet de càmeres, clar, a la paret no hi cabia més pantalles. Aleshores, amb el nou CAP, amb el sotinspector en CAP, hem fet una petita modificació per situar totes les pantalles de totes les càmeres que hem afegit en aquests moments, no? Com una iniciativa també interessant per seguir treballant a combatre doncs, tota la inseguretat i assegurar tranquil·litat i percepció de tranquil·litat. I per tant, cada decisió que hi ha de modernització, d'ampliació de serveis, és, clar, tensiones més aquells espais. I per tant, nosaltres creiem que s'ha de pensar, i estem, jo crec que tots els grups municipals ho veiem, hem d'anar cap a una nova comissaria, la ubicació, doncs si tot apunta cap aquí pot ser un bon lloc.
Ara que ens parlava de les càmeres, també és una de les qüestions que s'han presentat recentment, no? S'han ampliat aquestes càmeres que hi ha pels carrers de Vilafranca. La idea és ampliar encara més, posar-ne més?
A veure, les càmeres s'han de pensar sobretot en llocs on tenim incidències, eh? Hi ha acumulació d'incidències, concurrència, si no, no té sentit les càmeres, no? estem fent una ampliació de serveis en diferents línies. Hem parlat dels serenos, hem ampliat l'equip professional de la policia local, estem pensant en modernitzar la pròpia comissaria, o sigui, són diferents mesures. Les càmeres és una més important, sobretot en zones com l'estació de tren, com pot ser també el carrer Sant Sadurní, és a dir, tota la part del centre. Per què? Doncs que permet, jo ho vaig veure in situ l'altre dia, que vaig estar a la comissaria, com pots anticipar-te, sobretot en temes com l'estació, que quan parles amb altres alcaldes i alcaldesses és el que està passant. Grups que es van movent per diferents ciutats i un dia poden arribar a Vilafranca i estan un parell d'hores aquí i són un perfil de reincidents en delicte, sobretot petits robatoris, i amb això hem de fer front amb la càmera, visualitzant en aquests jocs de concurrència què està passant i poder anticipar-nos. I sobretot veient una mica com està la part jurídica de la reincidència, que és complicada i que des de l'administració local estem demanant solucions, de moment el que hem de dir que aquí a Vilafranca no volem actes d'aquest tipus. I de manera que totes les mesures són necessàries per assegurar la tranquil·litat a tots els barris. I per això ho hem fet, per exemple, a l'estació. Amb aquesta lògica, i si anem veient que hi ha alguns llocs on es concentren incidències, doncs ampliarem amb més càmeres.
Sí, sí. I són realment efectives? Són pràctiques? S'ha pogut constatar?
Sí, sí, he pogut visitar i parlar amb veïns i veïnes de la zona, comerços, a prop de l'estació, Santa Digna, carrer del Sol, carrer Sant Sadurní, a Seu Sopetran, i tothom diu que s'ha notat molt. Vaig estar en uns establiments al carrer Sant Sadurní i de tenir incidències diàries de petits temes, no en tenen, no en tenen. Què dius? Que segurament algun petit incident es mou al carrer de darrere? Sí, podria ser, però després ja per això tenim els serenos, perquè ho vegin, tenim la patrulla i a més les càmeres, que a més són càmeres mòbils que tenen un radi i una cobertura molt gran. O sigui que realment la que tenim allà al carrer Sant Sadurní pràcticament visualitza fins a l'hospital. I les que tenim a l'estació és tot el radi que tenim allà. O sigui que és molt ben plantejat tècnicament el nostre equip tècnic, amb molta celeritat i molt efectives.
Com que arribem al final de l'entrevista avui, com dèiem, cada 3 mesos una mica més llarga i desplaçats aquí en el Saló de Plens, la propera la tornarem a fer a casa nostra, al plató de Sercom.
Molt bé, amb molt de gust. Vull desitjar a vosaltres per la feina que feu, moltes gràcies, també uns bons dies de descans de Setmana Santa. I bé, segur que anirà molt bé també i desitjo per totes les pastisseries de Vilafranca, el dia dels padrins i padrines, dels fillols, filloles, i que vagi tot molt bé aquests dies i molt bona Pasqua a tothom.
Gràcies, i nosaltres que deixem aquí aquest espai dels diàlegs amb l'alcalde de Vilafranca, com dèiem, hi tornarem d'aquí a 3 setmanes, com és habitual. Que passeu molt bon dia, adeu-siau.